Bona nit, són les 11. Benvinguts al Tu diràs. A poques hores de la final del Mundial de Clubs i girant la vista enrere del que ha estat el 2015 amb el Barça, hem de dir que passi el que passi demà contra River Plate, l'any acabat infinitament millor del que va començar. Qui ens havia de dir que el 5 de gener, l'endemà de la derrota Noeta, de la crisi entre Luis Enrique i Leo Messi, que el Barça podria aixecar al cap de 12 mesos fins a 5 copes, depèn com vagi demà al Japó. De moment, Lliga, Lliga de Campions, Copa i Supercopa d'Europa ja són al sarró. I ningú em traurà del cap la sensació que amb un calendari més racional el Barça també hagués guanyat la Supercopa d'Espanya contra l'Atlètic Club. En tot cas, no hi donem més voltes, poden ser 5 títols i el que realment és increïble és l'hegemonia blaugrana als últims anys. Per fregar-se els ulls, no em cansaré mai de dir-ho. Valorem-ho, disfrutem-ho. Els culers estan vivint una època daurada que costarà molt que es repeteixi, que la beneïda rutina de guanyar títols no impedeixi donar el mèrit que té la bestiesa que està fent aquesta generació de jugadors amb Leo Messi al capdavant. Tantes coses a dir, ens queda tan poc. Tens per dir-les tantes coses a dir, se creix que explicar. Gols per recordar, quan acaba el dia, tot pot començar.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
Onze i un minut.
Volkswagen Vehicles Comercials t'ofereix aquesta secció.
El sumari del Tu diràs d'aquest dissabte 19 de desembre del 2015. Ja podeu intuir que avui dedicarem la major part del programa a parlar de la final del Mundial de Clubs, d'aquest Barça-River Plate, a 11:45 del migdia, des d'una hora abans a RAC1. I ja sabeu, a 8 TV, de fet, el tercer i quart lloc també a partir de les 8, i a partir de 11:45 també, amb l'àudio del Barça juga a RAC1 la transmissió a 8 TV d'aquesta final del Mundial de Clubs. Avui en parlarem en tertúlia amb en Ramiro Martín Llanós i també amb en Sergi Hernández. Com sempre, el primer que farem, però també serem al Japó amb en Roger Saperes, és situar-nos. En un minut, Xavi Puig, bona nit.
Bona nit.
Què ha passat al Barça?
Que Messi i Neymar han participat amb normalitat a l'últim entrenament del Barça abans d'afrontar demà la final del Mundial de Clubs contra River Plate. Alves, que ahir tampoc no es va entrenar, avui també ho ha fet sense problemes. Luis Enrique ha destacat el nivell col·lectiu del rival, més enllà de les individualitats. Tant l'entrenador del Barça com el capità Andrés Iniesta han assegurat que segur que igualaran les ganes de River de guanyar aquesta competició, mentre que l'entrenador de River Plate prepara el partit com si Neymar i Messi fossin a l'equip titular del Barça i dona, evidentment, el paper de favorit al conjunt blaugrana. Un Barça que ha tancat la cessió del migcampista ofensiu del Fluminense, Robert Gonçalves, per incorporar-se al filial al mercat d'hivern. Un filial, un Barça B, que ha perdut aquesta tarda per 4-2 al camp de l'Aldenc en l'últim partit de Grimaldo amb el filial blaugrana, abans de tancar la setmana que ve el seu traspàs al Benfica. Un Barça B que és quart per la cua en zona de descens al grup tercer de segona B amb 18 punts.
Això pel que fa al Barça, gràcies Xavi. Albert Ferran, bona nit.
Bona nit.
Més enllà del Barça de futbol, què ha passat, què està passant al món de l'esport?
Doncs en joc l'últim partit d'aquest dissabte a primera divisió, el descans Depor 1, Eibar 0. Gol de Lucas Pérez de penal que iguala la ratxa de Bebeto de 7 jornades consecutives marcant. L'Espanyol ha guanyat 1-0 a Les Palmes amb gol de Caicedo al minut 67 i se situa provisionalment 12è a 3 punts de la zona europea i 6 per sobre del descens. També jugats avui, Betis 0, Sevilla 0 en un derbi bastant tens, sí. I València 2, Getafe 2, els madrilenys que han perdonat la victòria als últims minuts, xiulets també a Mestalla, Gary Neville que no ha guanyat encara en els dos partits de Lliga que ha dirigit l'equip. A segona, aquesta tarda han jugat dos dels equips catalans, el Nàstic ha guanyat 3-1 al Saragossa i es col·loca a quart, i el Girona ha empatat a 1 al camp del Mallorca gràcies a un gol de Kiko Olivas al minut 90, un punt que permet als gironins continuar fora dels llocs de descens. També avui Ponferradina 0, Alavés 1 i Numancia 1, Osasuna 3. En futbol internacional, el Chelsea ha confirmat el fitxatge de Gus Hiddink com a substitut de Mourinho, un Chelsea que avui ha derrotat el Sunderland per 3-1. El Leicester, per cert, també ha guanyat 2-3 al camp de l'Everton i continua líder. Alemanya, victòria al Bayern i derrota del Dortmund, així que els de Guardiola tornen a tenir 8 punts d'avantatge. A la Copa Sobal d'handbol, el Barça ha derrotat còmodament el Cangas per 34-21 i demà jugarà la final contra el Naturhaus la Rioja, que ha eliminat l'anfitrió, la de Mar. Per cert, avui s'han sortejat els quarts de final de la Copa del Rei i han parellat el Freiking Granollers amb el Barça l'Assa. Tindrem duel català, serà a mitjans de març, amb l'anada Granollers la tornada al Palau. En hoquei patins, el Barça és el nou líder de l'hoquei Lliga després de la seva victòria a la pista del Vic per 0-3 i la derrota del Liceu a casa contra l'Igualada per 2-3. També jugats avui, Vendrell 5, Maçanet 5, Caldes 2, Vilafranca 1, Alcoi 3, Lloret 2 i Reus 3, Noia 6. I acabarem amb bàsquet femení perquè l'Esparta City Girona s'ha classificat per jugar la Copa de la Reina, tot i perdre la pista del Perfumeries Avenida per 74-51. De la seva banda, el Cadí Laseu ha derrotat l'Uniferrol per 91-60.
Doncs tot això i moltes més coses fins a la una aquí a RAC1, el Tu Diràs.
Vehicle comercial per la feina diària i escapades de cap de setmana amb la C.
Cadi.
El vehicle més versàtil del mercat, ideal per autònoms amb la T.
Transporter.
I per últim, vehicle perfecte per empreses i amb un finançament a mida amb la C.
Crafter.
Sí!
Gamma Volkswagen vehicles comercials, Cadi, Transporter i Crafter. S'adapten a qualsevol mena de negoci. Per intervenir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@racu.net.
I al Twitter, tudiràsracu.
Onze i set minuts amb en Joan Ferrús tocant els botons i a la tria musical del programa aquí a l'estudi de RAC1. Ens acompanyen els periodistes Ramiro Martín. Hola, Ramiro, bona nit.
Què tal, bona nit?
Imagino que especialment motivat per aquesta final de demà també com a bostero, com a seguidor de Boca, no? O més
soc totalment Boca. Sospitós en aquesta ocasió. Però bueno, en tot cas està bé, és una gran final.
I tant que sí, no? Com a cartell, de fet, si ja d'entrada ens haguessin dit es va acabar la Libertadores amb el format antic, que hagués estat una Copa Intercontinental Barça-River, sí, ja hagués estat també, bé, s'hagués escalfat molt.
És que realment, quan treus la palla, que significa, gairebé sempre ha significat les semifinals i quarts de final, queda l'europeu i l'americà. Hi ha hagut alguna ocasió que no ha succeït, però bueno, en tot cas, dos equips amb molta història, una gran final. Esperem que sigui un bon partit i guanyi el Barça, clar.
Sergi Hernández, bona nit.
Què tal, bona nit.
Fa una mica de por fer-vos aquesta pregunta, però va, m'atreveixo. És molt favorit el Barça? Ho dic perquè contra Estudiantes també teníem tots aquesta sensació, que el Barça era molt millor que Estudiantes. Potser no hi havia aquest pes de l'escut o de la història de River, però futbolísticament sembla que el Barça és molt superior. És realment molt superior al Barça? O és molt favorit?
A mi em sembla que sí. Jo aquest River Plate d'aquest moment de demà, en l'estat d'ànim que té i amb la pèrdua de futbolistes que ha tingut també durant el mercat de fitxatges, potser l'assimilaria més al San Lorenzo de l'any passat que perd contra el Madrid que contra un Estudiantes del 2011, que amb Sabella estava molt més acostumat doncs, a jugar amb tres centrals.
2009, no? Que al
2009,
final,
perdona.
Sí, 2011 Santos, sí.
Sí, que era molt més aspre, que tenia jugadors amb molta experiència, com el Chapo Branya, com De Sabato. Crec que era un equip més preparat d'alguna manera per fer-li mal al Barça que aquest River, però bueno, demà és a un partit i tots sabem la motivació que tenen els argentins en un Mundial de Clubs, no?
Coincideixes, Ramiro?
Sí, jo de fet el que trobo a faltar ara és el gran perill és que són 90 minuts. Llavors 90 minuts, una centrada al minut 1, una relliscada i canvia tot, però el que sí que trobo, per afegir alguna cosa al que dit el Sergi, el que sí que trobo a faltar és alguna gran estrella al River.
Ja.
O sigui, per exemple, River tenia Teo Gutiérrez durant la Libertadores, el colombià, que no és un enorme futbolista, però és un jugador que, si le creua la inspiració en un determinat moment, en un partit, et pot complicar tranquil·lament un partit. O sigui, pot complicar una defensa com la del Barça, fins i tot una defensa com la del Barça, és un jugador capaç. I en aquesta plantilla no té aquest jugador. Pots apuntar algunes coses que té que són importants, Carlos Sánchez per dreta, la capacitat que té Alario en el joc aeri, tota una sèrie de coses, però no té. I sí que estic d'acord en que Estudiantes havia viscut sempre d'aquella manera que va viure aquella final. Un equip dur, un equip dissenyat per aguantar resultats. En canvi, River és una incògnita com sortirà. Perquè, a més, l'apunt tàctic que hi ha abans d'aquesta final és que lo normal, que és aquella, lo normal o lo habitual en aquests casos, que és reforçar la defensa amb tres centrals i dos laterals, que en realitat no és una defensa de tres, sinó acaba sent una defensa de cinc, el va intentar Gallardo. El va intentar contra Huracán a la Copa Sud-americana, que va caure eliminat a semifinals. Va ser un desastre, però un desastre. Va ser mai, i el mateix Gallardo va dir que s'havia equivocat,
O sigui, que no tornarà a provar demà.
O sigui, que és del tot improbable, igual demà ho fa, però és del tot improbable que, com a mínim, aquesta opció sigui contemplable.
És que, a més, no té futbolistes per jugar així.
No, clar,
Gavi Mercado, que és lateral dret, el poses jugant de central, o has de recórrer a Emmanuel Mamana, que per mi és el futur de River i és un jugador que tindrà una influència important d'aquí poc, però no ha tingut el recorregut suficient per mi com per sortir en un partit d'aquesta magnitud. I tornant al tema de Teo, per mi Teo Gutiérrez era un jugador que marcava l'estil de River, perquè, bueno, estem tots parlant de que demà segurament sortiran a tancar-se, i jo ho penso, però River, en el que és el període de Gallardo a la banqueta, si s'ha caracteritzat per una cosa, és per ser un equip que volia jugar a futbol, i en alguns moments es va dir que era el Barça de Sud-amèrica, d'alguna manera, ¿vale? I Teo Gutiérrez, doncs, tot i no ser un gran golejador, era el futbolista que tenia la capacitat i el futbol per baixar, rebre, associar-se, i tant ell, la pèrdua de Teo com la baixada física i futbolística de Leonardo Piscolicci a la mitja punta, doncs crec que ha hipotecat molt el futbol de River i, d'alguna manera, l'ha obligat a canviar el pla de ruta.
Ha marxat a l'Sporting, no?
Sí.
També és cert que...
Portugal, vull dir, l'Sporting de Portugal, que no ho he dit, sí.
També és cert que el que ha intentat no l'ha sortit. Quan se'n va Teo, ve Saviola.
No li ha sortit.
I evidentment no surt perquè ell no està bé, perquè... I ve també Lucho. Lucho va jugar bé contra l'equip xinès. De fet, jo crec que estava gaire convençut, i de fet parlant amb periodistes que segueixen River habitualment, estaven convençuts en un primer terme que Lucho jugaria demà de titular. Jo crec que no, jo crec que jugarà Viudes per esquerra, però perquè necessita... Més encara si juga Messi. Necessites un interior esquerre que ajudi molt, i Lucho és un veterà. I sí que és veritat que té brega i que té... que ha tingut altura internacional, però no és el jugador que necessita en aquella banda Gallardo. Però sí que és cert que el que va intentar River com a club era, d'alguna manera, esmorteir la baixa de Teo amb Lucho i Saviola. No ha sortit. Saviola és un jugador d'una presència del tot testimonial, encara que per una qüestió emocional i per una qüestió d'icona d'una època i d'exjugador del Barça, l'escoltava parlant amb el Roger Saperes, l'escoltava fa poc. Sí, és veritat que ha marcat la seva carrera i demás, però és com parlar... És realment el paper que té ell... Igual demà fa...
Calla,
fa alguna cosa, però...
No, però és que però... Està molt malament fins i tot el torneig argentí.
No, és suplent el torneig argentí. O sigui, per tant, Saviola, que nosaltres tenim, o que té el barcelonisme a l'imaginari col·lectiu, ja no és. És un jugador en retirada, un jugador força castigat per la irregularitat i per algunes lesions, i per tant estar allà com aportant la seva experiència.
És que, de fet, a més de Lucho i de Saviola, River també repatria Pablo Aimar, però els problemes al turmell no li permeten jugar més que una estona, em sembla, i l'obliga a retirar.
Clar, i el mateix Aimar és en aquell moment, sí, que diu no, jo no em puc sumar amb aquesta aquest pla que hi ha.
I aquests tres, d'alguna manera, llegendes de River que tornen, s'afegeix que no l'han encertat amb quasi ningú fitxatge, perquè porten a Milton Casco, que era el lateral del...
No, Milton Casco és terrible.
Del Newell's, del Tata, i que era un lateral amb molta projecció i que ho feia molt bé, però ha arribat a River i de sobte... no funciona. Tabaré Viudez ha funcionat alguna estona, però tampoc no acaba de convèncer. Camilo Maia del mateix, sí, ha jugat, però és més un acompanyant que un jugador principal. I potser l'únic que ha tingut recorregut i presència és Lucas Alario, un davanter que venia de Colón de Santa Fe, un equip petit, que estava lluitant per no baixar i que ho ha fet bé, però és difícil que pugui reemplaçar el que significava Teo Gutiérrez a la davantera.
Apuntava en Ramiro, precisament Alario i Carlos Sánchez com a perills o com a jugadors que bé s'han de tenir més en compte. Coincideixes o n'afegeixes algun altre, Sergi?
Sí, perquè durant la Libertadores Piscolici era un jugador que també tenia molta influència perquè té una cama esquerra privilegiada, però no està en un bon moment. Bangioni era un jugador que li donava molta profunditat per la banda esquerra, però tampoc no està bé, i segurament si juga de lateral, que és on sol jugar, tot i que pot jugar de migcampista, Messi li pot fer bastant mal, perquè és un jugador amb més capacitats ofensives que defensives. I si m'he de quedar amb un jugador, em quedo amb Craneviter, que tot i no ser un jugador massa brillant, és un 5 clàssic argentí, i ja l'ha fitxat l'Atlético de Madrid. I a mi, com us comentava abans, m'agrada molt Emmanuel Mamana, però no ha jugat més que estones perquè és un noi nascut al 96, però diuen que serà el proper Kaiser de la defensa de River.
Molt bé,
doncs, sí, de fet quan jo parlava de Lario Carlos Sánchez, parlava en clau ofensiva, no? En el que tu pots tenir. I bàsicament dient-ho també com una de les armes que possiblement, en les que possiblement posi totes les seves esperances River, que és la pilota aturada. River, en totes les copes que ha guanyat ara amb l'era Gallardo, ha fet de 40 gols, 14 de pilota aturada. Són molts a Sud-amèrica.
Ho treballa molt, no?
Està molt treballat, i principalment perquè té bons peus per l'execució, i té gent que va bé de cap. Especialment a l'àrea, però...
Sí, però fins i tot...
En realitat té gent, és un equip perillós, i si pensem en un moment, l'únic petit perill que va passar el Barça contra el Guangzhou és justament un cop de cap. Per tant, en River pensen en això i fan aquesta càbala, però veurem si és possible. Generalment, quan hi ha molta diferència entre un equip i l'altre, l'equip que en teoria és el David davant el Goliat pensa en les pilotes aturades perquè és l'únic moment en què s'equipara tots, igual a tot.
Jo el que sí que crec és que en el partit de demà River potser sí que se sentirà una mica més en el paper que ha d'assumir, que contra el Sant Fretxe, per exemple, li va tocar atacar i es va col·lapsar una mica més, no?, havent d'assumir aquesta responsabilitat, sobretot perquè mentalment no està bé River.
Ara continuarem parlant, ja veieu que tenim aquí dos absoluts experts de River. Ens hem rodejat molt bé aquesta nit al Tu Diràs per parlar del rival del Barça, i també ho farem de l'equip blaugrana, naturalment. Continua primer el Depor 1 Eibar 0, el 10 de la segona meitat. Coses que el Mundial de Clubs es juguin al Japó, tenim problemes de comunicació amb en Roger Saperes, per tant, el que farem serà una mica canviar l'ordre del programa que teníem previst. Escoltarem més endavant Luis Enrique, també Gallardo, i tot el que fa referència a la prèvia del partit, però el que farem serà una mica posar també en ordre sobre la taula la importància del que pot aconseguir demà el Barça, que és igual a una cosa que ha fet només una vegada. De fet, ho va millorar en Pep Guardiola, però les 5 copes, només hi ha un Barça de les 5 copes, i de fet amb l'Albert Ferran avui en volem conèixer més detalls perquè tots doncs tinguem ben fresc el que va fer aquell Barça. Va ser la temporada 51-52, Albert, sí, que el Barça va guanyar les 5 copes.
Sí, l'anomenat Barça de les 5 copes, un equip històric que no va tenir rival aquella temporada, liderat pel gran Kubala. Així doncs, per parlar-ne, ambientem-nos una mica.
Dembélé, Dembélé, i Maradona un i prou, Di Stéfano era un pou de picardia, honor i glòria als qui han fet
que... La cançó de Joan Manuel Serrat, dedicada a Kubala, i a la davantera d'aquell Barça de les 5 copes. Aquella temporada 51-52, l'equip va guanyar tots els títols en què va participar: la Lliga, la Copa Llatina, que era un torneig que es va disputar entre el 49 i el 57, i que jugaven els campions de les lligues de França, Itàlia, Portugal i Espanya, un torneig que tenia molt prestigi llavors i que només va desaparèixer quan es va crear la Copa d'Europa. També va guanyar la Copa Martini Rossi, que premiava el club de la primera divisió espanyola que assolia el millor balanç de gols marcats, gols encaixats durant el campionat, i també la Copa Dubart, que premiava el club menys golejat de la temporada. No és per treure mèrit aquell Barça, ni molt menys, però clar, d'aquestes 5 copes només en va guanyar 3 competint in situ sobre el terreny de joc, perquè la Martini Rossi i la Dubart eren trofeus que s'entregaven al final de temporada, però que es comptabilitzaven com a copes.
Com un
llavors.
Pichicho en Zamora d'ara, sí, pràcticament, però abans eren copes.
A nivell col·lectiu, premiaven el joc col·lectiu. I aquests 5 títols s'ha d'afegir la Copa Eva Duarte, que és la Supercopa de llavors, que enfrontava el campió de Lliga contra el campió de Copa. Com que el Barça es va embutxacar les dues competicions, va guanyar també el trofeu sense jugar-lo. Però, clar, és un títol que ja s'hauria de computar la temporada 52-53, perquè deriva de les lligues, i la Lliga i la Copa guanyada la 51-52. Sí, com sigui, equip històric, temporada inoblidable, la 51-52, i només cal veure imatges de la rebuda que va tenir l'equip després de guanyar la 5ª de les copes, la Copa Llatina, després de derrotar el Nice a la final al Parc dels Prínceps de París. L'equip va arribar en tren fins a Mataró, allà l'esperava una gentada de por, i de Mataró a Barcelona amb autocar, amb milers d'aficionats que es van llançar als carrers de Barcelona per rebre els herois. Així ho explicaven al Nodo.
Llegan a la estación de Mataró los jugadores del Club de Fútbol Barcelona, que en el Parque de los Príncipes de París ganaron la Copa Latina. Se les tributa un clamoroso recibimiento por esta 5ª victoria, que viene a sumarse a las anteriormente obtenidas por ganar los campeonatos de Copa y los trofeos María Eva Duarte de Perón y Martini Rossi. Son paseados en hombros y desde Mataró se organiza la caravana que ha de hacer su entrada triunfal en Barcelona. Llegan a la ciudad condal, entre incesantes aplausos, todos los componentes...
Val la pena veure les imatges. De fet, si busqueu a YouTube, ho rebreu, una rebuda massiva, moltíssima gent a Mataró i també pels carrers de Barcelona. Un equip, el de les 5 copes, que tothom sabia l'11 de memòria: Ramallets, Martín, Seguer, Biosca, Segarra, Gonzalo III, Besora, César, Kubala, Manchón i Vila. Una mica el gran oblidat de la cançó de Serrat, perquè el cantautor va escollir Moreno, que diguéssim que no era el titular habitual, i Vila és el gran oblidat. El tècnic, recordem-ho, era el txec Fernando Dausic. Un equip de fa més de 60 anys, és difícil trobar testimonis de l'època, de fet cap dels jugadors d'aquell 11 és viu, així que rescatem un document d'un dels davanters, Manchón, que feia una radiografia d'aquell equip per Televisió Espanyola en motiu del centenari del club.
No descobriré jo els Ramallets, el Seguer, el Biosca, el Segarra. Teníem una mitja, el Gonzalo Bosch, extraordinaris jugadors, i després teníem la delantera. Una delantera en la qual Besora era un extrem que era molt hàbil. Teníem el César. Era una persona que sabia positivament que penjaves una pilota a sobre la porteria i sabies que, jo no diré que fos gol, però si sabies que era un perill constant. Teníem el Kubala. Bueno, era un gran jugador que, per les seves qualitats, sobresortia dels demés. Era molt complet. Després, què teníem? El Morenito, pel descansi. Que gran jugador. Com treballava. Quina cama esquerra tenia. Era un home que, quan li queia la pilota cap a la seva cama esquerra, era un obús. Xutava fantàsticament bé. I, bueno, i el Manchón deia que corria. Bueno, feia el que podia. I crec que s'entrar i fer, de tant en tant, fer algun golet.
Home, gairebé un 1-1 de Manchón.
Sí, de fet,
de
també
Manchón,
parla més de Moreno que no pas de Vila.
Sí.
És el gran oblidat de la història de 5 copes. Un equip amb grans individualitats, liderats, evidentment, per Kubala, l'arribada del qual va marcar un abans i un després a la història i èxits del club. Com sempre, és interessant recordar la figura del que llavors era segurament el millor jugador del món. Hem parlat aquesta tarda amb Ferran Olivella, jugador del Barça des de 1956 fins al 69, capità del club, que va arribar 4 anys després d'aquella temporada històrica i que va coincidir amb alguns d'aquests jugadors, com és el cas de Kubala.
Kubala era un home molt tècnic, protegia molt bé la pilota, era molt corpulent, i doncs per dir així, per treure la pilota era bastant difícil dels peus, eh? I a més, doncs, tirava els cops francs, tirava, escolta, amb una facilitat que... És que ho feia, a més, amb els dos cames, saps allò que dius, que amb quina cama xutarà, no ho sabem, no? Però era un crac, en aquella època era un crac, no?
Clar, la immensa majoria de nosaltres no hem pogut veure Kubala,
no.
Clar, i escoltant la descripció, molt tècnic, protegia la pilota, xutava les faltes molt bé, això ens recorda molt a Leo Messi. Evidentment no era tan corpulent, he dit que era un jugador corpulent i que protegia molt bé la pilota.
Digues, Ramiro.
No, que recordava que quan vaig fer la investigació per al tema de la història sobre Messi,
sí,
vaig parlar molt amb Ferran Olivella, perquè Olivella estava fent la mili, llavors el...
Mira, perquè sí, és el següent document...
És que l'ho he sentit i m'han recordat
d'aquesta
història, perdona.
Sí, és una anècdota, no, ara la comentarem, perquè més enllà de les qualitats futbolistes de Kubala, una anècdota, la que comentes, que ens explica Olivella, que també defineix la personalitat de Kubala.
L'any que jo vaig entrar al primer equip, el Barcelona em va apuntar a fer el servei militar, perquè si t'apuntaven al servei militar, doncs podies jugar sobre els partits, no? I llavors el Kubala em va dir, oye, no te preocupes que a la tarda tu i jo entrenaremos. I vam estar poder 3 mesos entrenant ell i jo mano a mano a la tarda, perquè el dematí feia instrucció i a la tarda doncs anava a entrenar, no?, per poder jugar el diumenge, no? O sigui que jo del Kubala hi tinc que dir-li, pues, meravilles, no? Perquè a part de que a mi em va ajudar molt, perquè vulguis o no vulguis, ell ho feia tot molt fàcil, però hi havia que fer-ho, no? I quan no sortia bé una cosa, doncs si ho havia que fer 10 vegades, doncs ho fèiem 10 vegades, no? Perquè, clar, no, ell i jo estàvem mano a mano. Teníem tot el camp per nosaltres, ho teníem tot. O sigui que vull dir que jo, de Malassi, doncs tinc que agrair-li molt tot el que a mi em va ensenyar, no?
Doncs realment l'anècdota
era aquesta, no, era aquesta. Bona.
I parla també sempre de la vocació del Barça per formar jugadors. Preparar un escenari en el qual el millor jugador del primer equip a l'Isona i durant les tardes, evidentment també per la personalitat de Kubala, un home generós fins a límits incalculables. I a més m'explicava Olivella també que pujaven llaunes a dalt del travesser, i llavors el Kubala les tirava amb una facilitat que, clar, i amb l'esquerra, amb la dreta, i era realment aquella generació, quan li dius que Messi és el millor de la història, tu has de respectar que ells van veure, en aquest cas, Olivella, gent com Kubala, que realment era un prodigi. I sí que és veritat que la projecció internacional potser no és la de Messi,
clar,
però que és una altra època, però realment tu dius, no, però Messi, mira, és increïble, com una època, una etapa molt més difícil per jugar, però ells t'expliquen que jugaven les dos cames amb una qualitat increïble i realment defensen amb molts arguments que també era Kubala un fora de sèrie com Leo.
Només volia recordar que era una època que no hi havia canvis als partits. No es podien fer canvis. Fins als 70 no hi havia canvis. I clar, Olivella ens comentava que, escolta, aquí si algú es lesionava, doncs intentava fer el gol del coix. Quedava dalt, de fet d'aquí arriba la denominació del gol del coix, i que si el porter es lesionava, doncs s'havia de canviar amb un jugador.
Allò que va ser pràcticament un oasi, perquè, clar,
sí, sí,
el Barça guanyava títols, sobretot a partir d'aquí, en aquesta època més, època franquista, doncs això, 50, alguna coseta al 60, després ja va venir la Lliga de Cruyff, la següent Lliga ja és de 84-85. Clar, ens serveix també això per veure que el que s'està vivint ara al Barça, Sergi, és realment espectacular i que li hem de donar mèrit, no?, que aquesta rutina, ho deia jo al principi del programa editorial, aquesta rutina de guanyar tantes copes no ens faci perdre de vista que això és molt estrany, el que està fent ara el Barça.
Sí, no, jo sempre ho dic, que a vegades quan veus el Barça perdre, per exemple, una semifinal de Champions, doncs sembla que s'acabi el món, no?, però al final ho penses i... És tot un continent que vol guanyar un títol, i un continent no qualsevol, sinó que hi ha clubs que inverteixen esforços moltíssims, equips que juguen bé, i aleshores, posant en context el que ha fet el Barça en els últims anys, no sé, a mi em sembla normal que un any pugui caure en una semifinal. Arribar a una semifinal ja no és fàcil.
Jo, en aquest sentit, també, per afegir alguna cosa, diria que hi ha... que en molts termes la figura de Guardiola és algo que passa que et passa un cop a la vida. I llavors, de Guardiola cap aquí, per una qüestió de com veia les coses ell, se li ha donat importància a tot. Vaig més enllà de com tenen la panxa plena els barcelonistes, que això és fins a un punt arriba a ser normal o és inevitable. Uh-huh. Però sí que és cert que hi havia coses que estaven estipulades i establertes com veritats, com per exemple que la copa l'havies de tirar, sí, de llançar, que el mundialito, bueno, s'hauria de veure perquè això... No. Hi ha un llegat de Guardiola, més enllà del futbolístic, que és també la manera de mirar com va l'equip per la vida, no? I per les competicions. I llavors tot té una importància, la Copa del Rei té una importància, el Barça ja no la llança, ja no, a cap entrenador si li acudeix, a Luis Enrique no se li acudeix, la llançarem perquè ens centrarem... No. I aquesta ambició i aquesta donar-li democratització, potser, de tots els tornejos que juguen, tenen a veure amb la petjada de Guardiola.
Mm-hmm. Clar, de tota manera, sense Guardiola a la banqueta, clar, aquell Barça que en el seu moment va ser el Barça de Guardiola, jo crec que ara amb el temps no sé si hem de parlar del Barça de Messi, però hem de posar segurament ja alguna altra etiqueta, perquè clar, és una hegemonia que a mi em sembla indiscutible, que dura des del 2008 i que continua ara. No? Segurament hem de posar el nom de Messi, però clar...
Estàs mirant a veure qui està viu, encara, entre cometes.
Iniesta,
Messi...
Busquets, també Busquets. Encarna bastant l'època de Guardiola.
I que aquell primer any no és tan important. Sí, bueno.
Però jo crec que hi ha un gruix de futbolistes...
És que jo l'agafaria de París cap aquí, també.
Fins l'any...
També es pot agafar. Saps?
Però hi ha futbolistes que transversalment han estat en tot el procés, no? I que al final contagien els que han anat arribant, no? Més enllà de que doncs els Rakitic, Neymar, Suárez, etc., són jugadors que ja són guanyadors de raça, no?, de per si.
Mm-hmm. Passen 2 minuts de 11:15 mentre intentem continuar contactant amb en Roger Saperes al Japó. No està sent fàcil. Farem una pausa per la publicitat i de seguida continuem aquí al Tu Diràs, parlant d'aquesta final del Mundial de Clubs entre Barça i River Plate.
Tu Diràs, amb Jaume Molló.
Vinga, sigues en primer. Puja a aquella onada. I aquella. Endavant, valents. Sigues atrevit, sigues fort. I descobriràs oceans als quals mai ha arribat ningú. Nau BMWX1. Explora allà desconegut.
Descobreix-lo des de 29.300 euros als 4 punts de venda de Barcelona Premium. Ara també els dissabtes de 10 a 2 i de 5 a 8 de la tarda.
Aquest Nadal vull anar al Camp Nou i al Palau i veure les llums i les copes del triplet i creuar el túnel de vestidors i viure un partit i veure Messi i a Neymar i celebrar un munt de gols i vull una samarreta i també m'agradaria... És temps de màgia. Aquest Nadal regala Barça. Informa't de tot el que pots regalar aquest Nadal a fcbarcelona.cat.
Descobreix el nou Club Vanguardia, el club dels subscriptors de La Vanguardia per viure experiències úniques en gastronomia, oci, cultura i molt més. Si encara no ets subscriptor, uneix-t'hi ara per 9,90 al mes a clubvanguardia.com o al telèfon 933-481-482. Club Vanguardia. Gaudeix l'experiència.
RAC1 i CaixaBank presenten És Nadal al Món.
Un clàssic de cada any.
El 24 de desembre en directe des del Palau de la Música amb Jordi Basté. Tots els programes de RAC 1 i Sense Sal. Som el sal que mai es mor. Víctor Miralles i Beat Busters. Els Catarres.
La vida ens puja al cap i ens esclata com un gran rival.
I tots vosaltres. Sí, aquest any també farem Nadal.
Molt bé, molt bé.
Entrades exaurides. El 24 de desembre, de 9:45 a 1, viviu És Nadal al Món, seguint el programa per streaming a rac1.cat. RAC1.
Ja està, eh?
Tots som un. Amb la col·laboració de Torrons Vicenç i Vins i Caves Ferrer i Catassús.
Bona nit. En el sorteig del cupó cap de setmana de dissabte celebrat avui, el número premiat ha estat el...
33.535, 33535, de la sèrie 53053.
Demà tens una nova oportunitat amb el cupó cap de setmana de diumenge. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Aquest Nadal vull anar al Camp Nou i al Palau i veure les llums i les copes del triplet i creuar el túnel de vestidors i viure un partit i veure Messi i a Neymar i celebrar un munt de gols. I vull una samarreta. I també m'agradaria... És temps de màgia. Aquest Nadal regala Barça. Informa't de tot el que pots regalar aquest Nadal a fcbarcelona.cat.
Espanya acut a les urnes el proper dia 20 amb l'emergència de partits nous. Un símptoma del procés de renovació al qual s'enfronten les democràcies liberals. Estan en declivi? Vanguardia Dossier analitza els desafiaments que afronten les democràcies occidentals en el marc de la globalització. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1675, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt.
Torrons Vicenç, el torró, torró.
Aquest diumenge a 8 TV, el millor futbol del món. El Barça juga a la gran final del Mundial de Clubs. A les 8 del matí, tercer i quart lloc. Des de 11:15, la prèvia amb Alfons Arús.
Més a prop del repòquer.
I a 12:15, la final somiada. Barça-River, amb Joan Maria Pou i tot l'equip d'esports de RAC1. 8 TV. Vine i veuràs el Barça.
Tu diràs, amb Jaume Mollons.
Dos quarts i mig de 12, hi ha novetats en el partit de primera que tenim en joc. El 29 de la segona part ha fet el segon al Depor, gol de Ribas, Deportivo de la Coruña 2, Eibar 0. Primer, recordo que l'ha fet Lucas Pérez, que porta 7 partits consecutius marcant. Realment està en forma aquest jugador del Depor, i alguns davanters, que li han agafat el gust, això. Va començar Bardi.
Lukaku també està ara.
Lukaku porta 8, em sembla.
Sí, 7 o 8.
I el Chicharito porta 7 gols en 5 partits, també, en els 5 últims partits. O sigui que hi ha davanters realment en ratxa a nivell europeu. Doncs 30 de la segona, Riazor, Deportivo de la Coruña 2, Eibar 0. Crec que estem veient la llum, d'aquí poc ja saludarem en Roger Saperes, però us demano abans, Ramiro, Sergi, per l'entrenador, per Marcelo Gallardo, pel muñeco Gallardo, aquest tècnic jove i que de moment, almenys a l'Argentina, i escoltàvem, per exemple, el periodista Ramiro Penas, que ens feia l'1x1 del possible 11 de River i de Gallardo, que en parla meravelles.
Sí, bueno, ha sigut una aparició... Jo crec que s'ha anat... Per posar un poc, una mica l'aigua al vi de lo que se sol dir de Gallardo, que se sol dir que és una aparició, que realment ho és, una gran aparició per atreviment. El que passa és que el que recordava ara Sergi sobre l'estil, especialment en la primera part de la seva gestió a River, fins i tot el discurs era molt innovador i molt trencador per a ell, ultraconservador futbol argentí. Ell va venir a dir que va arribar, va assumir com a entrenador de River dient que conquerir un estil és ja guanyar. És guanyar alguna cosa molt important, més enllà del resultat. Un món com el futbol argentí que viu del resultat més que cap altre, i més que del joc i més que dels estils. Llavors això es va transmetre, es va reflectir en el camp. Va tenir especialment un primer semestre impressionant, no tant de resultats, perquè no va ser quan va guanyar la Libertadores, sinó de joc. Realment va ser un equip boníssim, amb Teo Gutiérrez, amb d'altres individualitats que ara no té, no? No obstant, el camí que ha fet d'aquella primera proposta inicial fins ara és una mica involutiu.
Ja.
Imagino que té a veure amb la Libertadores, o que té a veure amb el que t'exigeix el futbol sud-americà, però ja no defensa tant aquest estil.
Ha cedit, no?
Ha cedit, imagino que per moltes coses, també pels violinistes que se l'han anat morint en el camí.
Ja.
Però ara el River no destaca especialment per un futbol com per el futbol que destacava al principi el de Gallardo. Igualment és un equip que no juga malament, però demà veurem un equip que intentarà passades llargues, atrinxerar-se. És evident que jugues contra el Barça, però no hi haurà una defensa lírica, si vols, d'un determinat estil.
Després també escoltarem en Sergi parlant del muñeco Gallardo, però ja que ha costat una mica aquesta comunicació amb el Japó, 5 minuts per 3 quarts de 12, 5 minuts per 3 quarts de 8 a Yokohama, anem cap allà.
El Mundial de Clubs es juga a RAC1. El Samurai de Sapet.
Com a bon samurai, avui li ha tocat lluitar en aquest cas contra les inclemències tècniques, però finalment el tenim ja en línia. Hola, Sape, bon dia, bona nit.
Hola, Jaume, bona nit per vosaltres.
Com estem, tot bé?
Tot bé. Moltes inclemències tècniques avui, moltes inclemències tècniques, però
bé, superades.
Al final les hem acabat superats. Sí,
superades,
sí, ja està.
que és el que compta. Va, et pregunto, com ahir, Messi, Neymar, Messi, què?
Doncs bé, pendents també, un dia més estàvem de tots dos, de quin és l'estat de l'argentí, del brasiler, i avui, en canvi, doncs, bones notícies les que hem tingut. Evidentment, el focus d'atenció estava posat en ells, en aquest entrenament previ a la final, per saber si hi eren o no, si podien participar de l'entrenament o no. Doncs bé, pendents després de la roda de premsa que han fet Iniesta i Luis Enrique d'aquesta sessió, han aparegut tots dos, els hem pogut veure participant amb normalitat en el rondo, ho han fet activament, com a mínim en el quart d'hora que hem pogut veure obert. Això també, no sé si hi ha algun punt d'estratègia o no, però tots dos han participat en el rondo que ha fet l'equip, i tocant pilota, corrent, han estat al mig d'aquest rondo, per tant, aparentment transmetent bones sensacions. Detallets d'aquest entrenament, més enllà d'aquest quart d'hora que hem pogut veure. Tots dos han completat la sessió amb el grup. No ha estat només aquest quart d'hora, sinó que, pel que sabem, tots dos han acabat l'entrenament amb el grup, i les sensacions que transmeten tots dos són molt bones. A partir d'aquí, sempre hi ha allò de l'últim dia, de les sensacions, del que decideixi Luis Enrique, del que parli amb ells, però com a mínim aquests dos detalls. Han acabat l'entrenament, han participat i l'han fet tot amb el grup, i les sensacions que hi ha sobre tots dos a dia d'avui són molt bones. Per tant, en principi, apunten a jugar el partit d'avui. Com et dic, tot plegat, més significatiu el que hem vist que no pas el que hem escoltat avui a la roda de premsa d'Iniesta i sobretot de Luis Enrique, que moltes ganes no tenia de donar-nos cap indici del que pot fer amb Messi o amb Neymar.
La calidad de cualquier jugador del Barça hace que pueda jugar sin estar al 100%. Tienen que estar al 99%. Entonces ya veremos si llegan a ese punto. Falta el entrenamiento de hoy y falta todavía muchas horas antes del partido. Están mejorando los dos, todos están mejorando. Siempre soy optimista. Sí, lo ha habido un parte médico del club.
Hace 48 horas.
No hay ningún misterio.
Dependiendo de hoy, dependiendo de las sensaciones que tengan, pues podrán estar a disposición o no. Evidentemente que el deseo y lo que queremos todos es que puedan jugar, puedan estar a su mejor nivel, porque bueno, con ellos el Barça pues es muy 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 fuerte en ese sentido. Y
doncs això és el que diuen Luis Enrique i Iniesta, que n'han donat pistes. Sí que en tenim pel que ens ha explicat en Roger Saperes. Vaja, jo, escoltant això, Sergi, Ramiro, no sé si coincidiu, a mi em costa molt no veure, com a mínim, un dels dos. Jo crec que els dos, fins i tot, però no, amb les ganes que tenen els dos de jugar.
Home, jo sempre he defensat que la competició és llarga i que no, en cas de que un jugador no estigui al 100% o proper al 100%, millor no arriscar, però jo crec que sí, demà és un dia per arriscar, i més si el Barça es pren la competició com ha demostrat en la primera setmana, en els dies que porta al Japó, i com diu que se la pren, que és molt important per ells. Aleshores, jo crec que a poc que puguin, tant un com l'altre voldran estar.
Jo crec que xoca frontalment contra... O sea, la prudencia choca frontalmente contra la naturaleza de los jugadores. Messi, porque vol jugarlo tot, passi el que passi. Vol jugar sempre, Messi, sempre. De fet, escoltava l'altre dia que va intentar una última prova, a veure si podia jugar.
I que Suárez...
Amb la pedra al cos...
Suárez va haver d'aturar.
Aquesta pedra que és un capítol més de la premsa del Barça, no?
Sí, sí.
I, d'altra banda, Neymar, que és un títol que no té, és un títol del que va sortir escaldat pel propi Barça, per tant, qualsevol prudència xoca contra això, contra com són ells, no?
Uh-huh. Perquè si al final, per aquelles coses, Luis Enrique diu, no, mira, a la banqueta, i si un cas ja jugareu la segona part...
El resultat marcarà l'evolució de les crítiques. O sigui, sí, com els comunicats, és igual.
Això segur, però veieu el... Sí, no, això segur. Però veieu el Barça capaç de guanyar River sense aquests dos?
Sí, sí, sí.
Sí, eh? Sí,
com sí, jo sí, el que passa és clar, és evident que hi ha una abisme.
Sí, home, no. Sí, sí, però...
No, és evidentment que és diferent per moltíssimes coses, però no arriba encara. De fet, jo crec que la diferència entre un i l'altre és abismal, i que l'únic dubte és saber si la gran motivació que tindrà River alcança per suplir o com a mínim per intentar igualar a lo que tècnicament està a una distància sideral.
I és que a mi em sembla que jugui Messi o no jugui, o jugui Neymar o no jugui, el plantejament de River està decidit i serà, sí, el que no. És.
Igual, com Escolari.
Sí, no. La mateixa idea que Escolari. Tenia un plantejament al cap i jo crec que Gallardo ara mateix, sabent les limitacions i el moment dels seus futbolistes, m'imagino que té un plantejament al que tots imaginem i anirà endavant amb això, tenint en compte que és un partit que tenen 16.000 persones a la grada mirant-los. Aleshores, no crec que sigui el moment de fer grans canvis d'última hora.
No fem esperar més als oients, després farem l'aposta sencera, però poseu Neymar i Messi titulars o no, Sape?
Titulars, tots dos.
Molt bé. Molt bé. Després ho completarem bé, la resta em sembla que està tot bastant, bastant clar, però en tot cas després ho farem allò solemnament. Escoltem més documents de Luis Enrique i d'Iniesta, Roger.
Sí, mira, en aquest sentit intercalem també un tall de Marcelo Gallardo, ara sí. Que escoltàvem a Luis Enrique doncs pràcticament sense voler dir res en aquest sentit. Hi ha hagut, com heu escoltat, també una enganxada amb un company argentí que sí. No entenia la poca informació que dona el Barça.
Deu estar ben acostumat,
no? Hi ha informació.
No?
I ha dit, sí, sí, hi ha hagut un comunicat del Barça, i diu, sí, sí, però això fa 48 hores. A dia d'avui no sabem què és el que hi ha. La resposta ha estat que no hi havia cap misteri. S'ha quedat callat Luis Enrique i puc aguantar així molta estona. S'han quedat un pèl sobtats els argentins amb la reacció de Luis Enrique. El que et deia, això és el que deia el tècnic del Barça, també li preguntaven avui a Marcelo Gallardo què pensa que farà el Barça. Ha explicat en roda de premsa que ell planteja el partit pensant que hi seran tots dos, Messi i Neymar.
Bueno, ya dije de la importancia de sus tres figuras de ataque. Nosotros vamos a prepararnos pensando que Messi y Neymar van a jugar. Entonces, si después no juegan, será un plus para nosotros, pero pensamos que van a jugar. Entonces, nos vamos a preparar para eso.
doncs es prepararan pensant que juga al Trident, si no, imagino més bones notícies per River si no han d'enfrontar-se a Messi i Neymar. Un altre document també de Gallardo, que avui reconeixia que futbolísticament no arriben en el seu millor moment, que viuran sobretot doncs, de la intensitat, de les ganes que hi han de posar, i en aquest sentit contraposava el favoritisme del Barça en aquesta final, per ell també molt clar, amb l'esperit que hi posarà River.
Está claro que el Barcelona es el gran favorito para esta final. Nosotros desde lo nuestro, desde la humildad que ha representado, se ha representado este equipo durante tanto tiempo, y con esa condición de competencia absoluta que ha tenido este equipo para jugar partidos decisivos, hacen que tengamos un plus, ¿no? O sea, tal vez nos vamos a sostener en la intensidad del partido que podamos sostener, en la agresión que podamos ejecutar en cuanto a la posibilidad de atacarlos cuando robemos la pelota, y en el gran corazón, como dije anteriormente. Tal vez no llegamos de la mejor manera futbolísticamente a este encuentro, pero tenemos un corazón enorme. Este equipo tiene un corazón enorme que se va a ver reflejado mañana en el campo.
Doncs assumint les seves limitacions clarament, ara també escoltarem Luis Enrique Iniesta parlar d'aquesta motivació extra que sempre anem comentant dels equips argentins i també de River Plate, però ja que hem escoltat el Muñeco Gallardo, Sergi, teníem pendent la teva valoració, com què et sembla aquest entrenador, que deia abans en Ramiro que segurament ha anat de més a menys pel que fa a proposta futbolística.
Sí, no, està clar, ell va començar a Nacional de Montevideo i és un entrenador que no sé si el selecciona directament o ve avalat per Enzo Francescoli, que és una mica una llegenda de River, una persona de paladar fino, i en seguida doncs, detecta aquestes virtuts de Marcelo Gallardo, i és veritat doncs, que a Gallardo al final ell s'ha hagut de resignar una mica al que té, i ara mateix el que té no convida, no, a fer grans ornaments. El que sí, jo vull trencar una llança a favor del seu predecessor, que va ser Matías Almeida, que ell és l'entrenador. Ell baixa com a jugador amb River el 2011 i assumeix la responsabilitat d'entrenar River a segona divisió, no? I en un any el puja i una mica posa la llavor del que és el River del primer River de Gallardo, jugant força bé, fent debutar jugadors joves, crec que Craneviter el fa debutar ell, Balanta, em sembla que també, i bueno, Almeida dura fins on dura, però Almeida seguit se'n va anar a Banfield, i Banfield s'ha caracteritzat per ser un equip amb força joc combinatiu, etc. I en aquest sentit doncs crec que River ha tingut bastanta continuïtat des del desastre del 2011 amb el descens. Ha tingut la capacitat per construir una idea futbolística doncs que ara mateix no l'està podent sostenir, però jo crec que més que perquè Gallardo no vulgui, doncs perquè l'equip no l'acompanya, no? Jo crec que Gallardo dins seu segueix portant l'entrenador del seu primer semestre.
Breument, perquè potser seria el tema per un altre moment, Ramiro, però potser, escoltant això que comenteu d'aquests entrenadors joves que volen jugar millor futbol, creus que està intentant trencar aquesta paret que deies, no?, del resultadisme, d'una idea una mica conservadora del futbol argentí? Creus que
Bueno, igualment, l'altre dia parlava amb un amic brasiler que em deia que, clar, l'últim entrenador brasiler a l'elite va ser Vanderlei Luxemburgo al Madrid. Sí. Com a mínim fèiem aquest compte, igual m'he descomptat d'algú, però diria que no. En canvi, la producció d'entrenadors argentins, i a més de lo més variat, perquè el Cholo Simeone, per exemple, però també està Bielsa, però també està Gallardo,
Martino, Sampaoli.
Martino, Sampaoli és el Copa Amèrica, Ramon Díaz està al Paraguai, fa que, evidentment, hi ha alguna cosa que fa que ara mateix hi ha com una generació molt prolífica d'entrenadors argentins. El que sí és cert que jo crec que és impracticable el lirisme en una estructura com el campionat argentí. El lirisme, per dir-ho... O sigui, és tan desorganitzat tot, és una selva que és impossible o és molt difícil sostenir un projecte. Jo, de fet, crec que abans del Muñeco estava Ramon, Díaz, uns mesos, bàsicament perquè quan arriba Francescoli, realment Francescoli el que volia era Gallardo, com per començar. Francescoli arriba de la mà de D'Onofrio, l'actual president de River, i s'hi troba el Ramon Díaz el com a entrenador. I llavors, al cap d'uns mals resultats, s'ho carreguen i assumeix Gallardo. I sí que hi ha darrere de River ara mateix un intent de projecte. Boca probablement potser amb Ruabarrena una mica, però hi ha com un intent, però no té, jo crec que no t'ho compro, Jaume, no té res a veure amb...
No, això preguntava, preguntava només.
El bilardisme està més viu...
Molt bé.
Més viu que mai.
Em queda clar. Sape, això, escoltem a Iniesta i Luis Enrique parlant d'aquesta motivació tan especial que tenen els argentins per aquest Mundial de Clubs.
Doncs sí, arran d'aquesta resposta de Gallardo, també li preguntaven a Andrés Iniesta per aquest cor que hi posaria River, com explicava el seu tècnic. El que ha dit el capità del Barça avui és que, posats a jugar, a ganes, el Barça no el guanyarà ningú.
A ganes, il·lusión, no nos pueden ganar. Es decir, si tenemos ese pensamiento, pues seguro que vamos a perder. No hay ninguna lectura más si piensas eso. Por lo tanto, cada uno lo medirá de su forma, pero como he dicho al inicio, para nosotros ganar este torneo pues significa muchísimo y sería acabar el año con 5 de 6 títulos que creo que sería un año para recordar también.
Doncs, per tant, deixant clar que el Barça també té aquest incentiu d'entrar en la història per darrere d'aquell 6 de 6, completar aquest 5 de 6 amb Luis Enrique a la banqueta. També en parlava avui Luis Enrique sobre aquesta il·lusió, potser desmesurada, que tenen els aficionats de River, aquests prop de 20.000 que s'han desplaçat fins aquí, fins a quin punt això els podia ajudar, fins a quin punt els podia pressionar. Luis Enrique creu que el poden afectar pels dos costats, d'una banda positivament pel suport que tindran i de l'altra poden acabar estant pressionats.
Bueno, yo creo que cada situación de una final siempre tiene dos lecturas. Me puede hacer muy peligroso por esto que comentas, o eso puede llegar a un momento que puede condicionar a su propio equipo y hacer que jueguen con mayor tensión. Las dos lecturas para cualquier situación. El hecho de jugar, en este caso digamos, los dos favoritos a esta final, pero... En las semifinales hemos visto que, y en anteriores partidos, que ese favoritismo muchas veces no llega a buen fin y en el fútbol las sorpresas están a la orden del día.
Doncs això és el que diu Luis Enrique, també Andrés Iniesta. Clar, el Barça té molta il·lusió, no es cansa de dir-ho, però sempre acompanya aquesta sensació que per un equip argentí el Mundial de Clubs és molt més, no?
Sí, jo igualment crec que ja aquesta generació de jugadors del Barça és superambiciosa i és difícil trobar moments de gran desídia o de mínima desídia. Jo crec que aquesta columna vertebral d'aquest equip, penso en Busquets, en Piqué, en Messi, Iniesta, però a més afegeix que no m'imagino un equip amb Luis Suárez deixant, entregant la cuchara, no?
Tens
no,
tota la raó, sí.
No m'ho imagino, i més encara l'altre dia lo sentia parlar de River com si realment encara fos un davanter del Nacional, parlant, no, River és muy bueno, o sea, molt posat en dir, hay que ganarles a estos. Llavors, Luis Suárez crec que me barre amb tota aquesta amb qualsevol residu de possibilitat d'una postura, una posició de desídia. No lo contemplo, la veritat.
Sí, jo crec que sí que és veritat que a vegades l'equip europeu que va al Mundial de Clubs, no se n'adona de la importància del Mundial fins que el perd, no? Perquè va una mica amb aquesta sensació de superioritat. Moltes vegades, quan sentim parlar del futbol sud-americà, parlem una mica despectivament, no? De que si no hi ha ritme, doncs al final els millors jugadors venen a Europa a jugar, però jo crec que aquest propi desconeixement dels equips sud-americans moltes vegades equipara forces, no? L'altre dia Luis Enrique ho va dir, que jugar contra rivals que no estàs acostumats a jugar, al final quan saltes al camp, doncs són jugadors que no coneixes com poden reaccionar. River coneix de memòria com juga el Barça, doncs perquè a tot el món saben com juga el Barça, no? Mm-hmm. Però en aquest sentit sí que em sembla bastant clar, doncs, que el Barça, doncs, per la manera que té, ja no per l'esperit, sinó per la manera que té de jugar, inhabilita una mica la sorpresa que pugui donar River.
També recordo amb molt bon criteri aquella decisió de Guardiola de fer que Milito donés la xerrada tècnica abans del partit contra Estudiantes, com mínim per traslladar l'equip al vestidor allò que significava per als argentins, en aquest cas, una intercontinental, una final del Mundial. El que passa és que amb Luis Suárez i pensant, per exemple, tant en Messi com en Mascherano, especialment en Mascherano, que és un jugador que coneix no només com s'entren els argentins, sinó com està River, com és aquella casa, com és aquell jugador, una persona superinformada i que està pendent del que és un dels equips de la seva vida. Per tant, em costa, pot passar, perquè tot pot passar, és evident, però em costa que com a mínim aquí trobem en un renunci al Barça contra pronòstic. No lo visualitzo, la veritat.
A més, jo l'altre dia escoltava una entrevista amb Riquelme. Sí. I bueno, la Intercontinental que li guanyen ells al Madrid. Ell explicava, doncs, que Boca portava com dues setmanes al Japó preparant aquest partit i que el Madrid de les estrelles dels Galàctics arribava, no sé si dos o tres dies abans, aleshores era arribar i jugava en aquell partit tan fred, un partit que Boca estava respirant la vida al Japó, com era tot l'estadi. Aleshores, el fet de que ara el format sigui un Mundial de Clubs, que el Barça porti una setmana allà respirant el que és el Japó, els estadis, que hagi jugat sobre el terreny, crec que resta una mica les probabilitats de sorpresa, però bueno, al final són 90 minuts i no sé què pot passar.
Més de Luis Enrique. Roger?
Doncs mira, també en aquest sentit del que li escoltàvem dir a Andrés Iniesta, ha destacat el tècnic del Barça la il·lusió que tenen per tancar un altre cicle històric amb aquest 5-6.
Independientemente de dónde lo podamos ubicar, o lo ubicamos en los dos conceptos que has dicho, es un título que nos hace mucha ilusión, es un título que identifica al mejor club en la temporada 2014-2015 y para nosotros sería un colofón después de conquistar 4 de los 5 que pudimos jugar. Conquistar el Mundial de Clubes es uno de nuestros grandes objetivos. Lo teníamos ya al acabar la temporada pasada, siempre la vista pensando en que llegara este mes de diciembre y de aquí estamos. Ya hemos superado la semifinal, ahora vamos a intentar superar a River en la final.
Doncs, per tant, en aquest debat que comentaves, Jaume, de si fa més il·lusió a River o al Barça, jo crec que tant Iniesta com Luis Enrique reivindicant avui el seu desig de guanyar també aquesta final. Segurament el Barça no té el desig tant per la competició com per la situació en la que es troba, però també, evidentment, davant aquesta possibilitat del 5-6 es converteix en un al·licient per donar-li encara més importància a aquest Mundial de Clubs. I un document, encara més de Luis Enrique, més futbolístic, avui explicava ell que el Barça més que mai haurà de ser fidel al seu estil, al d'intentar tocar, moure ràpid la pilota, i en el sentit del que es trobarà, explicava Luis Enrique que ell no s'imagina, perquè diu que coneix prou bé a River amb el que ha vist, creu que és un equip que té diferents registres, que sobretot destaca el bloc, però diu que coneixent-los no s'imagina una final especialment dura avui.
No especialmente duro porque lo que le he visto a River es un equipo que le gusta el balón y que le gusta tenerlo, le gusta presionar alto, le he visto presionar alto y hacerlo bien. No tengo una especial sensación de que va a ser un partido duro por lo que es una final y por el nivel del rival, no porque ellos busquen un partido feo o un partido fuera de lo que es lo estrictamente deportivo. Por eso estoy súper tranquilo. Lo que sí será una final difícil. Y en el fútbol, que es un deporte increíble, sabemos que cualquier acción en un momento clave del partido puede condicionar todo el mismo. O sea que, en ese sentido, con la confianza de ir al 100% a este partido y de hacer lo que sabemos hacer.
Doncs aquestes són les impressions de Luis Enrique sobre aquest River Plate que demà es trobarà al Barça. Coincideixen també a la taula que no serà un rival especialment dur, tant de bo sigui així. Un últim document d'Iniesta.
Sí, anecdòtic pràcticament, perquè avui un company argentí en aquesta roda de premsa li preguntava com tenia el valor o com estava tan boig de deixar el seu cap en mans de Dani Alves, tot plegat en referència al pentinat que li van veure al manxec, després una fotografia, un muntatge que va penjar Dani Alves a Instagram on deia que passi el següent i se'l veia ell, havia posat la seva cara doncs en un perruquer i apareixien les imatges de Neymar i d'Andrés Iniesta com si fossin els seus clients, li preguntaven per aquesta situació i el Manxec ha explicat això.
Bueno, tengo que decir que no fue Dani. Pues seguramente si hubiese sido Dani me lo hubiese hecho mejor. Pero no fue él. O gastó una broma. Fue un amigo.
Doncs no sé, va ser un amic, però no sé si m'ha fet la sensació que no li va agradar gaire el resultat. Si ho hagués fet Alves, hauria quedat millor. És a dir, no sé si el perruquer ja es pot anar preparant.
Sí, sí. També és veritat que tenint en compte el model, aquest ninot d'una maionesa que explicava l'altre dia Emilio Pérez de Rozas al periòdico que de qui neix el pentinat d'Iniesta. La veritat és que era difícil, eh? Era difícil que sortís un bon pentinat, no?